La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, oients fidels de la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser seguidors del programa un diumenge més. Siguin benvinguts, benvingudes. Avui celebrem el diumenge 12 de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres dos tertulians, que tot seguit els hi presentem. L'Anna Almuni és delegada de formació i acompanyament del Laicat i membre de la institució teresiana. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí, Anna. Un plaer.
A vosaltres.
També ens acompanya mossèn Joan Obac, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia.
Bon dia i bon diumenge.
Un plaer tenir-te aquí de nou, Joan.
Igualment, igualment.
De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any és del llibre de Job i del capítol 38.
El Senyor, des de la tempesta, digué a Job: qui posà les portes que limiten la mar quan naixia plena d'insolència i jo la vestia amb les boires i li donava per bolquers la nuvolada? Jo vaig retallar les seves vores i la vaig tancar amb portes i barrots, tot dient-li: fins aquí et permeto de venir, no més enllà. Atura la insolència de les teves ones.
Som al final del llibre de Job. Després d'un llarg silenci, ara Déu parla i respon finalment a Job. I ho fa no per a justificar, entre cometes, el tracte que ha donat a Job, sinó per a dissuadir-lo de tot intent de buscar explicacions. Doncs vosaltres també rieu, doncs vinga, expliqueu de què rieu, si voleu.
Ja, perquè és un text que és difícil de comentar.
Sí? Per què?
És difícil de comentar perquè el llegeixes i et transporta. És tan bonic la manera d'explicar com Déu és el creador, el que fa possible l'experiència de la natura, no? I, bueno, evidentment et transporta a textos bíblics, no? A Gènesis, Déu ho ha fet tot, Déu, però ho diu tan bonic, no? Posa portes al mar, portes i barrots, no? Marca les vores del mar amb l'arena. I aleshores un, jo crec que són d'aquells textos per, anava a dir per somiar, o per contemplar, no? Per posar-se davant del mar i veure un Déu que ens regala, no? Aquestes belleses, no? Jo, més que l'experiència de Job, aquest tros de Job em fa sortir de l'experiència de dolor i d'inconvenients i de desastres que li van passar a Job, no?
Exactament.
No sé el Joan què diu.
És bonic aquesta visió, que també per fer una part molt de l'Antic Testament, no? I tota la creació i tot això, però com identifica quasi la mare terra, oi? La casa nostra, que diria el Papa Francesc, oi? Identifica amb un ésser humà, oi? Que la vesteix, ell li dona per bolquers la nuvolada, imaginem els núvols com si fossin bolquers, i ens identifica de tal manera amb un ésser humà que, en el fons, nosaltres també formem part d'aquesta mare terra que és creada, com nosaltres estem creats, no? I estem cridats a cuidar-la, però també la creació també té les seves rebeldies. O sigui, quan veiem terratrèmols, quan veiem tempestes, quan veiem inundacions, tanta tragèdia, tanta sequera, tantes situacions, també nosaltres vivim moments així. O sigui que realment identificar-nos amb la terra sense fondre'ns, perquè no caure en un panteisme de que la terra i l'ésser humà és la mateixa cosa, però sí que nosaltres, formant part de la creació, som cridats també a cuidar aquesta natura i aquest medi ambient, no? I aquesta situació que vivim, no? I després, perquè a darrere de tot, i enmig de tot, i per damunt de tot, i per sota de tot, està Déu, la seva primacia, que té cura de nosaltres, i ell també moltes vegades, igual que posa aquí que corregeix la Terra, també ens corregeix, perquè a vegades també nosaltres tenim insolència, tenim moments de rebel·lia, moments també de que tensaríem tot per la borda, oi? Doncs, doncs com el Senyor tenir cura, confiar en ell. Això ens introduirà, sobretot, i ho veurem millor en l'Evangeli, quan després el comentem, no? És aquesta situació.
A mi m'ha fet gràcia, perquè sembla, no? La mar, l'amor, no? I diu, qui posa les portes que limiten l'amor, no? Perquè, en el fons, tota aquesta grandesa de Déu que al final diu atura la insolència, diu de les ones, però pot ser, com deia el Joan, no? De la natura, de tots els terratrèmols, de les sequies, no? Qui posa límits a l'amor de Déu, no? Es podria anar llegint el mateix text canviant aquesta... I és realment... A mi m'ha recordat molt, quan llegint aquest text avui, doncs m'ha recordat el Salm 138, no? Si me'n vaig a l'altra part del món, si me'n vaig a la fi del món, allà també hi ets tu. Si me'n vaig a tot arreu, t'hi trobo, si no me'n puc escapar de tu. I és aquesta grandesa descrita amb aquell llenguatge de se't fan amables, a mi que no m'agrada gens la boira, no l'aguanto, em dona molta tristesa. Es te'n fa amable la boira, no? És com...
Correspon tot... als estats d'ànim, també,
sí,
diríem, no?
Sí.
Sí, quan veiem la boira, quan ens aixequem pel matí, veiem que tot està emboirat, aleshores això també a vegades ens influeix en el nostre estat d'ànim, no?
Però ell diu, sí, et vesteixo... Sí, sí. Amb... O sigui, és veritat que el mar, quan té boira, no et posa trist, és bellesa, no? Et vesteixo amb la boira, vesteix el mar, i ens vesteix, com deia també el Joan, no?, a cadascú de nosaltres ens vesteix, no?
Sí. Jo quan penso també que moltes vegades podem veure per YouTube, per Instagram, que ens surt a vegades automàticament quan estem contant alguna cosa, i quan veiem aquelles imatges de paisatges increïbles de la creació, o a vegades es posa fins i tot en càmera ràpida, que veus l'evolució del sol, els núvols que avancen, tot això, doncs és la immensitat de sentir-nos petits enmig de tota aquesta creació, quan veiem el mar, quan l'observem, quan agafem un vaixell i veiem que no es veu un límit al mar, tot això també, d'alguna manera, ens esfereix, ens fa una mica de temor i tremolor, de dir, ostres, que som tan petits enmig de tota creació, i ja si anem a l'univers i a les galàxies i tot això, ja ens perdem, no? Però també tota aquesta situació de moviment constant, de dinamisme de la Terra, també ens fa veure també com nosaltres estem immersos en aquest món. I quan tenim tempestes personals, situacions difícils, doncs confiar en el Senyor i dir, bueno, el Senyor calma la tempesta, posa límits a tot aquest... Que no passarà res tan gran que ell no ho pugui aturar si confiem en ell, no? Jo penso que també es crida molt a la confiança, això, no?
A més, jo tinc la imatge de... Vaig donar classes en un institut, abans de la jubilació, no? Vaig donar classes en un lloc on els nens vivien molt prop del mar, estaven al costat del Fòrum de Barcelona, però molts nens no l'havien vist. I un dia vam decidir, els profes, endur-nos-els d'excursió per la Costa Brava, no? Les caretes... Nens, vull dir 15 anys, eh?
No, adolescents, sí.
Sí. Les cares, no? Davant la grandesa. I dius, clar, nosaltres, el mar forma part de la nació. Inclús alguns hem vist la sortida del sol en el mar, no? Però és tan gran la natura, si la descobreixes...
I bella i bonica, que ens fa descobrir que darrere hi ha la mà del creador, no?
Del creador.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Ara escoltem la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 5è.
Germans, l'amor que el Crist ens té ens obliga. Hem de reconèixer que un ha mort per tots, i és que tots han mort, però ell ha mort per tots, perquè els que viuen no visquin ja per a ells mateixos, sinó per aquell que ha mort per tots i ha ressuscitat. per això, nosaltres des d'ara ja no valorem ningú per la seva condició mortal, i si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem. Aquells que viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou.
Pau reflexiona sobre el canvi que ha representat per a ell la fe en Crist i el que hauria de representar per a tots els cristians. Fixem-nos el que diu sobre els que viuen en Crist. Són una creació nova. Aquí hi ha molta tela per tallar, no? O què?
Bueno, evidentment, aquí està la clau de tot, jo penso, no? O sigui, com Sant Pau comença, bueno, primer que es dirigeix a una comunitat, allà enmig de Corint, amb multicultural, ruta de creuament de comerç, de gent de vinguts de molts llocs, de moltes cultures, religions, fins i tot, i maneres de fer i de pensar, i enmig de tot aquell tumult, diríem, ell anuncia la nova creació. I que tot ha començat, ell ha estat transformat per l'experiència de Jesucrist amb Crist. Tot és nou, tot és nou. Ell, que és fariseu, que és jueu, doncs, gran coneixedor de l'antiga aliança, gran coneixedor de les escriptures, com veu en Crist que tot és nou. Tot s'ha transformat, tot té continuïtat, però donant-li un capgirament, no? I un capgirament a la novetat de Jesucrist, mort i ressuscitat, no?
Sí, a mi em sobta, no?, una frase que diu: ja no valorem ningú per la seva condició mortal. Això és important. Això que deia el Joan és molt important, no?, perquè ho podem portar a casa nostra, multicultural, una societat, això ens ho diria Pau, una societat multicultural, una societat de gent que vol construir des d'aquesta valoració de la condició mortal. La nostra és una societat que valora per la condició mortal, valora l'èxit, valora la supremacia científica,
el que tenim, el que fem,
el que
no?
Tenim, el que fem, aquella persona que surt a la notícia, no? O que és notícia per nosaltres, no cal que surti a la tele. I quin canvi, no? Perquè en el fons estem parlant de la Pasqua. És des de la mort que valorem, és de la mort del Crist que valorem i que tot es recondueix en ell, no? Tots han mort, no? No sé, és un salt important des de la primera lectura en aquesta,
exacte.
Des de la contemplació de la i és com si passéssim de l'Antic Testament, de la primera, amb tota aquesta fe que molts de nosaltres hem mamat, no?, a casa nostra i en la nostra educació i formació, del Déu poderós, del Déu gran, del Déu tant, a un Crist proper, mort per nosaltres, salvador, iniciador d'una corrua de tots nosaltres, no? Mm-hmm. És un salt que és molt potent per un diumenge, trobo.
Sí, sí, sí.
Seria per Pasqua, això.
Però moltes vegades, quan ens plantegem què va passar amb Jesucrist, tot el que hi havia abans i tot el que hi ha després, on estan els canvis fonamentals, no? Perquè hi ha un text molt bonic de Sant Agustí que parla, oi? Sí. Els jueus veuen la Jerusalem celeste, terrestre. Nosaltres ja veiem aquesta Jerusalem que ens espera a la fi dels temps, no?, del cel, en lloc d'un temple material i sensible, un temple espiritual, oi?, que formem nosaltres, l'Església, i que no apareix directament a les nostres mirades, sinó que la vivim espiritualment, no? En lloc d'aquelles taules de pedra, recordem al desert, Moisès, oi?, que depositaven els manaments, són els nostres propis cossos, els que formen el santuari de l'Esperit Sant. Que ja no és taules de pedra, sinó taules de carn, el nostre cor. En lloc de la circuncisió del poble jueu, tenim el baptisme. En lloc d'aquell manà del desert, doncs tenim el cos de Crist, que és l'Eucaristia. En lloc de l'aigua que va brollar de la roca, tenim la sang que brolla i l'aigua que brolla del costat de Jesucrist. I en lloc amb la creu, es substitueix d'alguna manera aquella vara d'Aaron i Moisès que picaven a la roca per, i que sortia l'aigua, no? I el regne del cel substitueix també aquella terra promesa al poble d'Israel, no? O sigui, com anem fent camí en posar la nostra mirada en Jesucrist, que amb la seva mort i resurrecció, com el que deia tu, Anna, doncs ho ha transformat tot i ens obre un cel nou, un camí nou.
Ha començat un món nou.
Un món nou, exacte.
Tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. Però que difícil, jo llegint aquest tros de Corints, sí que pensava que difícil per l'home d'avui, per la gent que amb la que molt, o sigui, jo tinc més amics no creients que creients, no sé el resto, però la resta, però el món va per aquí, no? Que difícil és transmetre, perquè això et dona moltíssima esperança i et dona certesa, vas molt més enllà, i que difícil és transmetre aquesta certesa de que la teva fe és, està molt, molt anclada, no?
Exacte, i que la vida humana és buscar seguretats. Des de que naixem fins que ens morim, sempre estem buscant seguretats en els afectes, en les persones, en els béns materials, en projectes, en agenda i tot això, però en el fons tot és caduc. Si ho veiem realment, tot és caduc. Fins i tot els efectes humans són caducs, sí, sí. Perquè al final també... aleshores, és important el posar el nostre cor, oi, en allò que és per sempre. Per tant, en allò que no és mutable, o sigui, allò que queda sempre, no?
Ja no valorem ningú per la seva condició mortal. Exacte. I si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem.
Exacte. Per tant, ara mirem els altres tal com Jesús els mira. Jo et veig a tu, Anna, jo et veig a tu, Maria, no només com a persones humanes materials, sinó com a filles de Déu, com a aquelles persones...
Com a presència del Crist.
Exacte, presència del Crist. Com... I veure en l'altre un germà, i això són els germans uns i altres, no?
Com creieu que s'ha de notar allà on som, que realment els que viuen en Crist són una creació nova? Què vol dir aquesta creació nova en el nostre comportament? Com s'ha de notar que som... que ens sentim, som i ens sentim una creació nova davant dels altres.
Bueno, primer, sota la mirada de Jesucrist. O sigui, Jesucrist ens fa mirar-nos a nosaltres mateixos i mirar els altres d'una manera diferent. Com mira? Amb compassió, amb tendresa, esperant sempre el millor de nosaltres mateixos, confiant en nosaltres, que no llencem mai la tovallola, ens aixeca com a l'adulta de l'Evangeli, li aixeca agafant-li de la mà, com guareix, com cura. Nosaltres tots estem cridats a guarir, a aixecar, i no ho fem buscant un benefici, ni material, ni fins i tot espiritual, sinó ho fem perquè Jesucrist ens ho ha mostrat i sabem que aquest és el camí del bé, el que realment fa que la veritat sigui autèntica. Jo faig el bé a l'altre, no perquè jo això repercuteixi en mi, que repercuteix, però no és l'objectiu. I això tenim, per exemple, en els casos del voluntariat i el bé que fem als altres. Fem el bé als altres perquè són els altres, perquè són germans nostres, perquè són éssers humans. No?
Quan t'enamores no has de dir-ho, se't nota.
Exacte, exacte.
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 4.
Un dia, cap al tard, Jesús diu als deixebles: «Passem a l'altra riba». Deixaren, doncs, la gent i se l'enduïren en la mateixa barca on es trobava. Vora d'ells seguien també altres barques. Mentrestant, s'aixecà un temporal de vent tan fort que les onades queien sobre la barca i se n'anava omplint. Jesús era a popa, dormint amb el cap reclinat en un coixí. Ells el criden i li diuen: «Mestre, no veieu que ens enfonsem?» Jesús es desvetllà, renyà el vent i digué a l'aigua: «Calla i estigues quieta!» El vent amainà i seguí una gran bonança. Després els digué: «Per què sou tan porucs? Encara no teniu fe?» Ells, plens de gran respecte, es preguntaven l'un a l'altre: «Qui deu ser aquest que fins el vent i l'aigua l'obeeixen?»
El primer dels miracles que narra l'evangelista Marc és aquest de la tempesta calmada. Imaginem-nos l'escena amb les ones encrespades pel vent, les cares de por dels apòstols, Jesús dormint, les queixes d'ells perquè Jesús dormia. Jesús fa una demostració de poder.
Exacte, ara veiem també aquesta connexió. O sigui, és molt important tenir en compte que tots els diumenges del temps durant l'any, és a dir, quan el mossèn va de verd, podríem dir, oi, que no és Pasqua...
Sí, fas bé de dir-ho i recordar-ho.
Que no és temps fort, ni Quaresma, ni Pasqua, ni Nadal, ni Advent, sinó la resta de diumenges de l'any, la primera lectura i l'Evangeli van molt connectats sempre. Després la segona lectura, que tu em deies, fa un canvi molt brutal, abans ho has dit, sí. Però perquè la segona lectura porta un altre camí. A vegades sí que podrem trobar connexions, evidentment, és la paraula de Déu, però va molt connectats. I aquí veiem com comença el fragment del llibre de Job. El Senyor des de la tempesta digué a Job, i aquí s'aixecà un temporal i el Senyor parla a la tempesta. Oi? Veia. Per tant, Jesús no és només un signe humà de la divinitat, sinó que és el mateix fill de Déu encarnat, aquell que és l'origen de la creació, va dir que es faci la llum, que se separi la terra i l'aigua, tal com està explicat d'aquesta manera alegòrica, doncs també és el senyor de la creació. I Jesús és el fill de Déu, per tant, és Déu mateix, no? I això és important veure com la primacia està en ell, la calma ve quan ens posem en confiança en ell. Encara que sembli que dormi, ell és present, com deies tu sempre, eh? Com abans, com has citat el Sant 138, no?
Jo, sí... Que, això que acabes de dir em sembla molt important, perquè en aquest diumenge les tres lectures, en el fons, posen el Crist com a Senyor. És a dir, a la primera ens ha obert la grandesa de la creació. I en la segona, diu, Crist, qui viu en Crist és una nova creació. És a dir, lo més enorme que l'home pot contemplar és la creació. I des d'aquí, Crist és la nova creació. I ara el veiem, que en paraules d'això seria posa portes al mar i deté la seva insolència, no? Acabava el llibre d'això, diu, atura la insolència de les teves ones, no? Pues Jesús atura la insolència de les ones, no? Però a mi el que també em crida molt l'atenció d'aquest evangeli és el passem a l'altra riba.
Aquí està.
Passem a l'altra riba. És a dir, com donem el pas de creure, de viure aquesta experiència d'encontre amb Jesús, aquest any que a Barcelona estem amb la línia de l'encontre amb Jesucrist, no? En el pla pastoral. Com ajudar-nos a viure aquest encontre amb Jesucrist passant a l'altra riba. Perquè passar a l'altra riba és fiar-se de Déu. Clar que passen per la tempesta. Passem a l'altra riba. Els molts innocents es pugen a la barqueta i ho veuen tot molt fàcil, va Jesús amb ells, però passem a l'altra riba vol dir a vegades passar per moments que no entenem, no? Que surt la por, que surt la desconfiança.
Sí,
però allà hi ha Jesús, encara que dormi. Hi ha Jesús i aquí és on ens trobem amb ell, no? Perquè ell sí que para la insolència del mar, de les ones.
Sí. A vegades ho podríem identificar en situacions de conflicte entre les persones,
sí.
o en un col·lectiu o una comunitat. A vegades... que fem aquella expressió passem pàgina. L'any que ve que celebrem el jubileu de l'any 2025, que ja va proclamar fa unes setmanes ja el papa Francesc anunciant el jubileu, com el viurem l'any que ve, en el fons a vegades hi ha moltes coses que cal passar pàgina. Quan perdonem, el perdó veritable és passar pàgina i comencem de nou, i la relació és molt, molt sovint, és dir, és que ens hem enquistat en una situació... Evita que pot haver una responsabilitat, un culpable, una persona que hagi provocat això. Escolta, tornem a començar de zero. Sempre ens donem noves oportunitats i aleshores passar a l'altra riba també és a dir fia't de Déu, deixa't agafar per la seva mà i deixa, oblida't una mica de tot l'anterior i comença de zero.
Però aquí sí. Jesús els diu, per què sou tan perucs? Encara no teniu fe. Lo de la fe deixem-ho a part, però per què som tan perucs? Si tenim la força de Déu en nosaltres, què pot passar aquí?
Bé, perquè, perquè,
falta confiança?
Perquè no assumim la nostra fragilitat molt sovint.
O
sigui, moltes persones quan afronten el seu moment últim, no? Jo he conegut persones que he acompanyat i fins i tot algunes persones que s'han apagat, que han tancat els ulls davant meu i tot això, amb una mostra de fe, amb una mostra de confiança, que a mi em feia tremolar, també. Dic, és que ha mort una persona amb una fe que em dona mil voltes. I jo l'he estat acompanyant fins al final i tot això. O sigui, com el fiar-se de Déu. La por també és una condició, és una emoció, és una actitud que tenim els éssers humans en constant ebullició dintre de nosaltres, amb les persones. Jo et conec perfectament, Anna, també conec molt Maria de tants anys, però si fóssiu persones, que és la primera vegada que veig, també tindria una certa... Sempre et queda desconfiança, el desconegut, allò que no he fet mai, doncs... aquesta por és quasi inherent, podríem dir, a la condició humana, no? Aleshores, el Senyor ho diu molt, i surt moltes vegades a l'Evangeli i antigament, no tinguis por, no tinguis por, ens recorda.
Però els deixebles coneixen Jesús molt bé,
no
i fa temps...
Però no es fien d'ell.
I Jesús
però
li diu, la renya, perquè és un tan brut.
No es fien d'ell perquè encara
coneixen
el veuen...
Coneixen l'home.
Clar, el veu massa humà.
Coneixen l'home. Jo, en aquesta pregunta que fas, em ve a la memòria... perquè he viscut experiències molt doloroses familiars, no? Quan un pare veu morir el seu fill, que és una de les experiències, jo crec, més inhumanes que es poden viure, no? Quan una persona veu morir el seu fill, aquesta fe és molt difícil. És molt difícil. Aleshores, és por, no sé si és por la paraula, però és aquesta com que trontolla l'essència del teu sentit. Perquè, aleshores, és molt humà, però aquí està el que deia la lectura anterior, no? És en Crist que d'alguna manera, aquesta creació nova et canvia... Però és com treure's la pell i posar-se en una de nova.
Exacte.
Perquè hi ha experiències, com deia el Joan, no? de desentesa, però hi ha experiències molt dures a vegades.
Jo crec que és molt important que ens fem la pregunta, i al jove sobretot, i a les persones més grans, i bueno, i qualsevol condició i edat, preguntar-nos quin sentit té tot. Quin sentit té tot? I buscar persones que ens ajudin a recobrar el sentit. Evidentment, la paraula de Déu ens hi ajuda. I la pregària ens ajuda, i després també, evidentment, els sagraments.
Ja sé que acabem, però jo crec que hem de felicitar el Joan, que demà és el seu sant.
Joan no va fer-ho ara, però t'has de pensar.
Pensava
Joan, bones vigílies.
Pensava que no em felicitaríeu mai.
No. I també felicitem els Joans i Joanes que ens escolta, que són oients del programa.
Això.
Moltíssimes felicitats.
Que visquem una bona revetlla, una bona revetlla a tots.
Una bona revetlla per a tots.
Un bon dia de Sant Joan.
Molt bé, doncs gràcies, Anna Almuni. Gràcies també, Joan Novac. I també gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part de tècnica del programa, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i, com no, a vostès per la fidelitat al programa. Gràcies de debò. Recordem que sempre poden enviar-nos els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions sobre el programa. taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat Els ha parlat Maria Marín. Fins diumenge vinent, una abraçada i bon dia de Sant Joan demà.